Matins de Jazz a Ràdio Estel.
Un milió i mig de persones pateixen càncer.
Més de 200.000 nous casos cada any.
Tots somiem amb escoltar la solució definitiva.
Per això a l'ESC parlem alt i clar contra el càncer. Fomentem una investigació de qualitat. Alça la veu. El 5 de juny col·labora la col·lecta. ASC Catalunya contra el càncer. La teva vida, la nostra vida.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alcer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alcer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es. Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Un complement alimentari que afavoreixi el desenvolupament dels teus ossos? És Calcis, el complement que ajuda a cobrir les necessitats diàries de calci i vitamines, així com absorbir i fixar el calci. Calcis, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
A Ràdio Estel, Vademécum, amb Biel Cadilla.
El 31 de maig, avui és el Dia Mundial Sense Tabac i dimecres, dia 28, va ser el Dia Internacional de l'Esclerosi Múltiple. Mira, em sembla que ja tenim un parell d'oients menys. I és que probablement alguns acaben de tancar la ràdio perquè això dels dies mundials, internacionals, al final ha aconseguit l'efecte més aviat contrari d'allò que es pretenia. Hem omplert el calendari de tants dies mundials que de vegades sembla que han perdut una mica el seu sentit i generen com una certa urticària. De fet, en un principi, l'objectiu d'aquests dies era aconseguir que es parlés d'una determinada malaltia o d'un problema concret, però el cert és que els mateixos periodistes, jo almenys ho confesso, ens fa una mandra terrible parlar d'alguns d'aquests dies mundials, precisament perquè notem que la gent no us interessa. No obstant això, esclar, en el camp de la salut, de la medicina, que és el que aquí ens ocupem, la veritat és que durant molts anys aquesta fórmula dels dies internacionals ha donat el seu resultat. Molts de nosaltres hem après consciència sobre moltes malalties que abans probablement desconeixíem gràcies a aquest ampli calendari de cites mundials. I de fet avui nosaltres parlarem d'aquests dos dies internacionals que abans us esmentava, el Dia Mundial Sense Tabac i el Dia contra l'Esclerosi Múltiple, perquè són dos temes d'interès i dos temes importants i tampoc no seria just que ara caiguéssim en el pol oposat, és a dir, que deixéssim de parlar de qüestions importants només perquè ens fan mandra els dies mundials. Ara, això sí, potser convindria repensar una mica aquesta fórmula que sembla que es comença a esgotar, o bé substituint-lo per un altre sistema més eficient de cridar l'atenció sobre problemes concrets, o bé omplint-los de contingut, donant-los sentit, perquè si no acabaran quedant com una inscripció més al calendari i passaran sense pena ni glòria. En fi, benvinguts al Vademécum. De moment, ara és el moment mundial de repassar els temes del que ens ocuparem al llarg d'aquest programa. Ens posarem al dia amb l'Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, que ens parlarà dels temes que trobarem a l'edició del mes de juny d'aquesta revista i que a partir del dilluns, atenció, ja la tindreu als quioscos. Repassarem també les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Per exemple, parlarem de l'alerta que ha donat el Sindicat Metges de Catalunya. Denuncien la precarietat laboral de molts dels metges que treballen als hospitals públics del país i acusen l'Institut Català de la Salut de frau de llei per abusar dels contractes eventuals. En parlarem amb el secretari general de Metges de Catalunya, Francesc Duc. I avui, al consultori del doctor Forés, tractarem el càncer i la quimioteràpia. Jordi Forés i el nutricionista David Gasola ens explicaran com ajuden a les persones que pateixen aquesta maleïda malaltia i que passen per aquest tràngol i com poden ajudar a prevenir el càncer, quins hàbits, quina alimentació podem seguir per fer que la quimioteràpia sigui una mica menys desagradable. Després parlarem d'una de les sèries de metges de més èxit dels últims anys, potser la primera que li ve al cap a tothom quan parlem d'aquest gènere. Avui disseccionarem House, la sèrie que ha popularitzat aquest metge rondinaire i entranyable alhora, i ho farem amb el doctor Miquel Bruguera, hepatòleg de l'Hospital Clínic i professor de Medicina de la Universitat de Barcelona. I per acabar, com ja us hem advertit, parlarem del Dia Mundial Sense Tabac. Es commemora avui mateix dissabte i hem conegut dades una mica alarmants, com ara que cada dia hi ha 3 adolescents que comencen a fumar a casa nostra, a Catalunya. En parlarem a la recta final del programa amb Maria Antònia Pajín, especialista en tabaquisme de la Vall d'Hebron. Doncs tot això des d'ara i fins a les 11, aquí al Vademécum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, l'Eva Caballero a la redacció i la producció, en Mario Ramírez al control de so i qui us parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, arrenquem. Comencem, com sempre, per informar-nos bé.
Infosalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I ho fem amb l'Eva Caballero. Eva, bona nit.
Bona nit, Biel.
Doncs dilluns ja tindrem als quioscos l'edició del mes de juny de la revista Salut Total, oi? De la qual ets la cap de redacció. Eva, a veure, quins són els temes més destacats que trobarem en aquest número?
Doncs aquest mes, a Salut Total, parlem de la cura i l'higiene dels peus a l'estiu, que estan molt exposats a riscos. Per exemple, s'ha d'anar molt de compte a les piscines on és habitual agafar fongs. Parlem també de fitoteràpia, per millorar la circulació. Molt important en les dones que pateixen de varius. Donem receptes d'aliments de temporada per tota la família, receptes fresques i fàcils, amb carbassó, cogombra, prunes, figues, meló i tots els aliments frescos de l'estiu. També tenim una entrevista en exclusiva amb el Masterchef i molt mediàtic últimament, Jordi Cruz, que ens explica...
La portada de la revista.
La portada, el tenim en portada. Va ser portada fa poc de la revista Men's and Health, amb un cuerpazo impressionant que se li ha quedat. I ens explica com ha aconseguit perdre 20 quilos en els últims 2 anys, a través de molts canvis d'alimentació i fent molt d'esport.
Doncs això m'ho llegiré jo, perquè em sembla que em convé també. Doncs dilluns, als quioscos, la revista Salut Total amb tots aquests temes interessants. Pel que fa a les notícies de la setmana, Eva, que deixem ara enrere, una de les més sonades potser ha estat l'alerta que va disparar Metges de Catalunya. Aquest sindicat mèdic va denunciar dimarts la precarietat laboral dels facultatius de l'Institut Català de la Salut, oi?
Sí, el sindicat ha denunciat que 636 metges que treballen als hospitals públics de l'ICS ho fan a jornades parcials, cobrant un màxim de 1.500 euros nets i tenen contractes laborals inestables, és a dir, que són eventuals o interins. Representen ja un total del 20% de la plantilla de metges dels hospitals públics de l'ICS. I la gota que ha fet vessar el got és que més de la meitat podrien patir també reduccions de salari de fins a 1.000 euros a partir del mes de juliol per retallades previstes en sanitat. Així que quedarien salaris de 500 euros, aproximadament. Metges de Catalunya acusa l'empresa pública de frau per contractar aquests metges de manera encadenada com a eventuals, mentre la legislació contempla que aquest tipus de contractació hauria de ser excepcional.
Doncs una notícia sens dubte preocupant, una notícia d'impacte que genera moltes preguntes a les quals intentarem buscar resposta ara mateix. Doncs saludem el secretari general de Metges de Catalunya, el senyor Francesc Duc. Bona nit i benvingut a Vademécum.
Hola, bona nit.
Senyor Duc, des de quan s'estan produint aquestes contractacions que consideren fraudulentes?
Home, de fet, això és una tradició, dins de l'Institut Català de la Salut, el que passa que amb el temps ha anat incrementant-se, i d'ençà que estan aplicant-se les retallades de forma progressiva des del 2011, doncs està arribant a una situació insostenible.
Creuen que aquestes condicions laborals que tant molesten els treballadors, bueno, els metges, afecten a la qualitat del servei públic de salut que rebem els ciutadans? I si és així, de quina manera?
Sens dubte, la medicina és una professió molt vocacional, però tot té un límit, m'entens? I un treballador mal retribuït, amb condicions laborals precàries i amb una situació d'inestabilitat que no sap si el mes que ve li prorrogaran un altre cop, doncs això, vulguis que no, repercuteix en el dia a dia, en la manera de fer, no? Els professionals, el professional està sentir-se ben tractat per l'empresa, sentir-se ben retribuït, mínimament ben retribuït, tots som conscients de la situació de crisi, però és que estem parlant de metges mileuristes, no? Que després de 4 anys de formació especialitzada, de 6 anys de carrera, un total de 10 o 11 anys preparant-se, si contem el temps que es destina a la preparació de MIR, doncs estem sumant uns 11 anys de formació per començar a treballar, doncs, bueno, després arribes a aquesta situació i te'n vas a casa amb poc més de 1.500 euros, m'entens? I, a més, amb l'espasa de Damocles, que ara s'està parlant dintre dels centres per part dels propis directius dels centres, que probablement hi haurà una retallada que recaurà precisament sobre aquest personal, m'entén?
Amb confiança, per això, senyor Duc, la gent que ens estigui escoltant potser pot pensar, és que qui més qui menys, tots estem patint els efectes de la crisi, no? Ja tothom pateix retallades, tothom pateix sous mileuristes. Per què això és especialment greu en el cas dels metges?
Mira, això haurem d'establir comparacions, no? Establim comparacions professió per professió, a l'estat espanyol amb respecte al país que vulguis, un país del nostre nivell de renta, un país similar socialment al nostre, i podries estudiar el salari mig de qualsevol, el salari mig en total de la població laboral i el salari mig del metge. Veuràs que, miris per on miris, sempre el metge està molt mal retribuït. El metge català és el metge pitjor retribuït de l'estat espanyol i, per tant, dels pitjors retribuïts de la comunitat dintre dels països de la Comunitat Econòmica Europea.
Mm-hmm. Pensen prendre algun tipus de mesura més, de pressió o de protesta?
De moment anar protestant, poca cosa més ens queda, Poca cosa més ens queda. Anar cridant a la consciència del polític de que aquesta situació així doncs és molt exagerada, no? Mm-hmm. Tindre pràcticament un terç de la població mèdica en aquestes circumstàncies d'interinitat o eventualitat, que encara és pitjor, amb renovacions més a més, totalment prohibides per l'Estatut Marc que regeix les condicions laborals dels metges, no? Que diu que la situació de l'eventual és una situació doncs, per cobrir una eventualitat molt concreta, però així no es poden tindre el número d'eventuals que avui dia tenim, m'entens?
Vostè diu poc ens queda, però si aquestes contractacions són il·legals, no les haurien de portar davant dels jutges?
Sí, i amb això estem. El que passa que aquí necessites que l'afectat ho vulgui, i l'afectat té por. L'afectat no vol que agafis el seu cas i el denunciïs, perquè té molta por de que no se li renovi el mes que ve.
Clar.
És una situació gairebé medieval, Gairebé medieval.
Han enviat una carta, això sí, al director de l'ICS, en Pere Soler, exposant aquest problema. Què és el que li demanen, exactament?
Home, que vagi regulant aquestes situacions de les eventualitats estructurals. És una paradoxa, no, és un contrasentit, no poden existir. Aplica l'Estatut dels metges de la Seguretat Social. Si tu preveus que aquesta persona l'has de necessitar i no pots fer-la fixa perquè la llei de pressupostos t'ho prohibeix, doncs almenys pot fer la interina. Interina vol dir que aquell senyor, fins que no hagi unes oposicions, sap que està en aquell lloc de treball i que té tots els drets d'un propietari. Els drets de carrera, els drets de la productivitat variable, té tots els drets d'un propietari. En canvi, si és eventual, no en té cap d'aquests drets i, per tant, també no té part d'aquest salari, m'entens? Aquestes parts del salari variable doncs no les té perquè no consolida No, és de més a més, i això és una situació que està creada per contractar a l'estiu o per cobrir una baixa concreta que no saps quant temps durarà, però que això es faci estructural és un maltracte que es fa als professionals.
I de cara al mes de juliol, les noves retallades en sanitat que s'esperen, que ja hem comentat, amb aquest soroll que esteu fent, creieu que es pot arribar a frenar?
Esperem, nosaltres el fem per això, No ho fem per cap altra cosa. Denunciem aquesta situació precisament per conscienciar de que a veure si amb tot això es aconsegueix que a l'estiu no passin al carrer bona part d'aquests companys i es contractin els que necessiten, perquè per altra banda es necessiten, perquè la llista d'espera posa en evidència que hi ha una necessitat d'aquests professionals.
Doncs Francesc Duch, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per atendre la trucada de Bademecum i fins a una altra. Bona nit.
Gràcies a vostès, bona nit.
Doncs bé, continuem amb el repàs de les notícies de salut més destacades de la setmana. Malauradament, les drogues han estat protagonistes d'un nou estudi europeu en el qual Espanya apareix com a líder en consum de cocaïna i de cànnabis.
És el que desprèn l'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues. Espanya es manté, junt amb la Gran Bretanya i França, com a líder en el consum d'aquestes substàncies en joves. Les dades són reveladores. El 3,6% de joves espanyols de 15 a 34 anys han consumit cocaïna durant l'últim any. Una droga molt dura i addictiva que ja consumeix de forma habitual el 8,8% d'espanyols. El cànnabis, però, és la droga il·legal més consumida entre els joves, amb una taxa de consum del 17% durant l'últim any. Però el del que sí ha alertat l'ONU i que els hi preocupa és la reaparició de l'èxtasi i la creixent fabricació de noves drogues sintètiques i de disseny a Europa. Són perilloses i gairebé totes derivades de les amfetamines. Tenen molt d'èxit entre els joves perquè són molt barates, fàcils d'aconseguir i molt fàcils de transportar. El problema més gran, com alerten els experts, és que es desconeixen encara gran part dels seus efectes.
I un cop més, l'obesitat torna a estar en el punt de mira. Un nou estudi apunta a la crisi com a responsable en part de l'augment d'aquesta malaltia.
Sí, el número de persones amb sobrepès i obesitat segueix augmentant al món desenvolupat. Una enquesta de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha posat de manifest el creixement de l'epidèmia de l'obesitat en els últims 5 anys, en països sobretot afectats per la crisi, entre els que es troba Espanya. L'informe apunta que la crisi ha contribuït a que les famílies gastin menys en menjar sa, com fruites, verdures, carn i peix, i recorrin a precongelats i brioixeria industrial. Per fer-nos una idea, a Espanya, el 25% dels nens tenen sobrepès i un de cada 6 adults és obès. Un informe molt més ambiciós a nivell mundial, aquesta vegada d'investigadors de la Universitat de Washington, assegura que un terç de la població mundial és obesa. L'obesitat és un dels problemes més greus de salut que cap país desenvolupat ha sabut frenar ni resoldre en els últims 30 anys. Aquest estudi americà ens assenyala un cop més i afirma que més de la meitat dels espanyols tenen sobrepès.
I parlem ara de qualitat de vida perquè un altre informe, en aquest cas, demostra que el 40% dels barcelonins convivim amb nivells de soroll perjudicials per la salut.
Sí, i a més, el 15% de la població està exposada a nivells de soroll superiors als 70 decibels, per sobre del límit marcat per l'Organització Mundial de la Salut, que està fixat en 65. El soroll no només molesta, sinó que pot tenir efectes negatius en la nostra salut. Segons els experts, a més de l'envelliment prematur de les oïdes i la conseqüent pèrdua auditiva, pot provocar l'aparició de trastorns psicològics i complicacions cardiovasculars. Actualment, l'Ajuntament de Barcelona treballa en un pla per reduir la contaminació acústica de la ciutat, un pla que s'implantarà el 2020.
Va, i ara una bona notícia en investigació biomèdica, perquè s'ha publicat el primer esborrany de proteïnes humanes.
Això vol dir que ja és possible conèixer el catàleg de totes les proteïnes del nostre cos, denominat proteoma. Una fita científica que serà molt útil per conèixer millor les malalties i desenvolupar nous fàrmacs. La revista Nature publica aquesta setmana dos treballs que tenen com a objectiu identificar el mapa de la maquinària celular, és a dir, les proteïnes humanes. Per entendre-ho, podríem dir que el genoma humà, descobert i desxifrat ja fa 13 anys, és la biblioteca que guarda tota la nostra informació com a humans, mentre que les proteïnes són les peces que fan que encaixi tota aquesta informació. Sense elles no s'activarien els circuits necessaris. El mapa de la maquinària celular serà aviat accessible a la comunitat científica.
I encara una altra bona notícia és que Barcelona segueix innovant en el seu equipament sanitari, aquesta vegada amb un nou laboratori automatitzat pioner a l'Hospital Clínic.
El Clínic ha estrenat el primer laboratori de diagnòstic totalment automatitzat i robotitzat d'Europa i que permetrà estalviar 1,6 milions d'euros en 8 anys. El nou laboratori gestionarà 5.000 mostres diàries i treballarà totes les fases del procés analític a través d'una única plataforma. Els avantatges? Doncs més seguretat, ja que al ser automatitzat disminueixen les probabilitats d'error i s'aconsegueix més agilitat per grans volums de mostres. A més, ja no caldrà tornar a punxar el pacient en cas de pèrdua de la mostra.
I per últim, aquesta setmana s'han celebrat les grans millores tant en el diagnòstic com en el tractament de l'esclerosi múltiple en els últims anys, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia.
És l'àrea de neurologia en la que més s'ha avançat amb diferència. A principis dels anys 90 no hi havia absolutament res a fer davant d'aquesta malaltia degenerativa del sistema nerviós central. Avui es coneix suficient com per detectar-la en fases inicials. Existeixen medicaments i, a més, la investigació promet donar molts més fruits en els propers anys. L'esclerosi múltiple afecta el cervell, el tronc encefàlic i la mèdula espinal de 47.000 persones a Espanya. La majoria són joves de 25 a 40 anys. És la malaltia crònica més freqüent en joves a Europa. Els símptomes són molt diversos, des de vista borrosa, pèrdua de força, trastorns de coordinació i alteracions de la sensibilitat. Per això se la coneix com la malaltia de les mil cares. Les causes encara són desconegudes, però es creu que hi ha una predisposició genètica que es desencadena amb algun element extern encara desconegut, també. En el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que es va commemorar el 28 de maig, tant les fundacions com els metges van destacar la importància d'actuar contra la malaltia des dels seus inicis i de seguir el tractament de manera adequada. Els avenços mèdics són esperançadors. Fàrmacs neuroprotectors, medicaments neuroreparadors o teràpies amb cèl·lules mare podrien marcar el futur dels tractaments.
Doncs esperem que sí, que avancin tan aviat com sigui possible. En fi, ja estem al dia. Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total. Dilluns, tots atents, tots a comprar el número de juny amb les interessants novetats que ens has comentat al principi. Et seguim també a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com. Fins dissabte.
Bona nit, gràcies.
Una pausa i de seguida...
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alcer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alcer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés. Al Vademécum...
Doncs sí, ja és aquí amb nosaltres el doctor Jordi Forés. Doctor, bona nit. Bona Gràcies dia. Cada setmana, com sempre, per acompanyar-nos, per ajudar-nos a parlar d'alguna de les qüestions, d'algun dels temes que tractem en aquest consultori, juntament també amb el nutricionista David Gasol. David, bona nit, benvingut també.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui parlem d'un tema realment delicat, que és el càncer, però sobretot del servei que a través de la consulta del doctor Forés s'ofereix com a acompanyament, podríem dir, a aquelles persones que tenen càncer i que estan tractant-se amb quimioteràpia. És així, oi, doctor?
Exacte. Per desgràcia, són moltes vegades doncs, el que haig de sentir al meu despatx, doncs, pacients que m'han anat visitant durant molts anys, que un bon dia se senten i diuen, Jordi, coita, que acaben de diagnosticar doncs, un càncer de colon, un càncer de pit o qualsevol altra patologia oncològica greu. Em pots ajudar? És el primer que em diuen. I la resposta sempre és sí. Vull dir, no tant com una alternativa, perquè no és el tractament que els hi poden oferir a través de la medicina convencional, però sí com un acompanyament per evitar els efectes secundaris i nocius que pot ocasionar la quimioteràpia en tots els nostres pacients. Aquí, doncs, un cop més, la medicina natural té que anar molt de la mà i molt ben compenetrada amb l'alimentació, perquè canviant els hàbits d'alimentació, ajudant un cop més doncs, el nostre pacient a canviar doncs, uns aliments més el fet de poder-los acompanyar també amb productes homeopàtics o de la medicina ortomolecular, com productes molt bons com pot ser l'ococcin biocid dels laboratoris Catalysis, que realment ajuda molt a eliminar i a millorar els efectes secundaris de la quimioteràpia, doncs els ajudem a que les seves defenses estiguin sempre a cap de dalt i que no tinguin per què saltar-se cap sessió de quimioteràpia. La seva qualitat de vida millora moltíssim i els resultats de la quimioteràpia solen ser molt millors. També hem recollit, no, amb el llibre que vam publicar del Médico en tu cocina, dels doctors Forest Pérez, algun pacient doncs, que ha patit, per exemple, càncer de mama i que ha volgut donar la seva, el seu testimoni, i que és un testimoni doncs, realment molt gratificant, perquè ens ensenya que a través de la quimioteràpia que li van donar i dels canvis amb l'alimentació que va fer, doncs com realment li va canviar la vida i va millorar absolutament en tots els sentits, i inclús doncs, tot el servei oncològic està sorpresos doncs, del resultat tan, tan bo i que aguantava tant, no només aquesta pacient, sinó tots els que feien aquest tipus d'alimentació.
Clar, perquè la quimioteràpia és un xoc per tot l'organisme, m'imagino, no?
És un tractament que ajuda a combatre el càncer, que ens ajuda moltes vegades a curar els nostres pacients, però al igual doncs, que moltes vegades mata, per dir-ho d'alguna forma, doncs, les cèl·lules malignes, també malmet les cèl·lules que tenim sanes, i a més la quimioteràpia és acumulativa. Al cap del temps, encara que no faci sessions de quimioteràpia, doncs es va acumulant. I llavors nosaltres ajudem a eliminar aquest excedent doncs, de quimioteràpia que no faci tan mal, i al mateix temps que la quimioteràpia vagi fent efecte. Vull dir, no sé, allò que sigui contraproduent o que vagi en contra de l'efectivitat de la quimioteràpia. Tot el contrari, millora moltíssim, no només la seva efectivitat, perquè el pacient es troba molt millor, el pacient es troba amb molta més vitalitat, pot agafar uns altres hàbits saludables, no només d'alimentació, sinó d'exercici i de vida amb el dia a dia.
Deia el doctor doncs, que també en aquests pacients que pateixen o que estan en tractament de quimioteràpia, una de les qüestions que evidentment han de fer és canviar la seva alimentació, no? David, aquí entres tu directament com a protagonista principal. Quins són aquests canvis que poden ajudar a portar millor aquesta quimioteràpia?
Bueno, doncs, com dèiem, precisament un dels problemes principals d'aquesta quimioteràpia és aquests efectes secundaris que generen una acidificació a tot l'organisme, i a part d'aquesta acidificació que podem tractar amb una sèrie d'aliments que ens ajudaran a basificar una miqueta aquesta sang, en poques paraules, incrementar el consum de verdures, per exemple, i d'altres ingredients d'origen vegetal que ens ajudaran també a combatre aquesta qualitat de sang al cos, que això s'acaba transformant en l'estat d'aquesta persona, però sobretot el que és molt important també en l'alimentació i el càncer en aquest estat, quan ja està declarat i s'està en un tractament de quimioteràpia, és ajudar no només depenguem d'aquesta de quimioteràpia, com deia el Jordi, sinó que a través de tractaments complementaris d'origen natural, a través d'una alimentació natural, ajudem a que aquest tumor, aquestes cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules que no estan creixent adequadament, frenin el seu creixement. És a dir, deixem d'alimentar aquest tumor, en aquest cas, val? I afavorim que el tractament que se li estigui fent a aquesta persona, sigui quimioteràpia, sigui radioteràpia, sigui cirurgia, pugui ser molt més efectiu. Llavors, sí, l'alimentació és fonamental per combatre, en aquest cas, el càncer, i per aliar-se amb les altres, amb tot el que es pugui per fer front a aquesta malaltia. Llavors, aquí és important fomentar una alimentació natural, amb productes naturals, no processats, reduir els productes d'origen animal, sobretot els productes, els embotits, les carns, que en generaran la seva digestió, generarà una acidificació del cos, potenciar més totes les fonts de verdura, que a vegades queden molt oblidades, però és que aquesta persona aprengui a alimentar-se. Tornem a l'1 de desembre, anem a ensenyar a aquella persona a alimentar-se correctament, a alimentar-se adequat a les seves necessitats, perquè a vegades, dependent també de quin és el càncer o de quina és la localització o de quin és l'estat concret d'aquella persona en aquell moment, degut també a la quimioteràpia, perden molt, se'ls altera molt els sabors de les coses, perden la gana, i llavors ajudar a fomentar tot això, ajudar a estimular aquesta gana, i per suposat que per l'experiència de tots aquests anys, i sobretot el Jordi, que fa molts més anys que treballa amb aquests temes, veure el progrés d'aquestes persones és espectacular. Realment és com regar una planta, perquè si només ho deixem en mans d'aquests tractaments més agressius, que a vegades són, doncs no ens queden més remei, però si ens ajudem de totes aquestes altres eines, el resultat és totalment diferent, molt millor per portar a aquesta persona.
És a dir, hi ha també diverses fases, no? Diguéssim, en aquesta quimioteràpia, imagino que hi ha un moment inicial, un moment que potser és el que el pacient pateix més els efectes d'aquesta quimioteràpia, que és quan segurament aquest acompanyament i aquests serveis que s'ofereixen des de la consulta del doctor Forés són més necessaris, no?
Exacte, l'ideal és començar com més aviat millor, sobretot abans de que comencin amb la quimioteràpia, però molts són els pacients, doncs, que pel boca oïda o perquè hem vist, doncs, algun pacient, doncs, mentre feien les sessions de quimioteràpia, doncs, que li he dit a un altre malalt, doncs, no, jo vaig amb el doctor Forés i amb el David i realment estic anant molt bé i no tinc gaires problemes, i ells es decideixen. A qualsevol moment podem començar, com més aviat, com he dit abans, millor, i com diu el David, vull dir, aquest tipus d'alimentació el que hem de procurar és, per exemple, no, inclús no reduir, sinó eliminar tot producte animal, donar a conèixer, doncs, aquestes proteïnes vegetals, doncs, a través del tofu, a través del gluten, dic del gluten del seitan, a través de les llegums, els cereals, els menjars, doncs, que podem cuinar, com sap perfectament el David, que ens explicarà, doncs, amb arrel, productes que fan xup-xup i que porten germinats i que són productes, aliments d'arrel, doncs ens ajuden molt. I sobretot amb aquells pacients, doncs, que arriben en un moment determinat que els hi costa, doncs, ingerir productes perquè venen els vòmits o tenen aquests vesc, doncs la sopa de miso, que és molt alcalinitzant, ens ajuda moltíssim, i beure tanta sopa de miso com vulguin durant tot el dia no deixa de ser un bon aliment, sinó que és un gran aliat també per combatre molts efectes secundaris de la quimioteràpia. L'alimentació és molt important. La complementació a nivell d'homeopatia i a nivell de productes de medicina ortomolecular, doncs, ens ajuden i sumen esforços per poder vèncer, doncs, aquesta malaltia, i realment els resultats són bons. No sempre són els que nosaltres desitgem, però per sort, doncs, els pacients, doncs, que fan aquests canvis, doncs, s'hi coneixen moltíssim, perquè a més, com fa tots els pacients, es comparen amb els altres i veuen que realment el benefici és molt superior.
Clar, és a dir, no estem parlant tampoc de curar el càncer, perquè evidentment no. És això, no depèn de...
D'ajudar, sumar, per buscar el nostre últim objectiu, que és poder-se'n sortir d'aquesta malaltia.
I portar també millor, no?, aquesta fase...
Sí, nosaltres hem de fugir de totes aquelles falses publicitats o falses persones, doncs, que diuen, no, és que nosaltres curem el càncer. Vull dir, jo penso que ningú cura el càncer. Tots estem lluitant per intentar millorar la qualitat de la vida del nostre pacient, i amb l'ajuda, jo penso, de la unió de la medicina convencional i del que nosaltres fem a través de l'alimentació, de la medicina natural, doncs és un aliat, una ajuda més, que sumem més esforços, doncs, per lluitar contra aquesta malaltia.
Tot això que estàvem explicant ara, clar, és aplicat a la gent que pateix aquesta malaltia i que està en tractament de quimioteràpia, però hi ha alguns consells, d'alguna manera, també, doncs, de prevenir o de preveure, no?
Aquí, sobretot, és a nivell d'alimentació, centrar la nostra alimentació en uns productes principals, que serien els hidrats de carboni complexes, de bona qualitat, i aquí entrarien els cereals integrals, com és l'arròs, com és la quinoa, com és el mill, per exemple. Amb una proteïna, i en aquest cas és on hem de fer èmfasi, com deia el doctor Forés, aquesta proteïna vegetal, que aquí tenim, doncs, les llegums, que són nostres de tota la vida, com són els cigrons, les llenties, etc. I la verdura verda, que ens ajudarà a depurar tota la verdura verda i de fulla, com és, doncs, pugui ser l'api, les carxofes, que s'ha demostrat que tenen tantes qualitats depuratives i que ens ajuden a netejar l'organisme, precisament, de tots aquests residus que ens pugui deixar la quimioteràpia. I també verdures rodones i d'arrel, que ens ajudaran també a nutrir aquesta persona i a relaxar-la. I tot això combinat amb una sèrie de coccions, de diferents coccions, que hi hagi varietat de coccions en aquesta alimentació, I per últim, també, com deia el Jordi, hi ha una sèrie de plats, com és la sopa de miso, com són alguns ferments vegetals, poden una mica més desconeguts, com l'umeboshi, que ens ajudaran molt ràpidament, d'una forma medicinal a través de l'alimentació, a combatre aquests efectes secundaris de la quimioteràpia.
Doncs vaja, avui hem parlat d'un tema, doncs, com dèiem, realment preocupant, un tema que malauradament ens toca massa sovint, massa de prop, no? Tots coneixem algú que ha patit aquesta maleïda malaltia, el càncer, i què millor si hi ha alguna manera d'ajudar a combatre'l o, si més no, de fer-ho una mica més portable. Això és el que avui ens han explicat el doctor Forés i en David Gasol. Ja sabeu, doncs, que podeu trobar més informació a la seva pàgina web, que és www.medicinanatural.cat, o bé adreçar-vos directament a les seves consultes, tant la de Barcelona, que està al carrer Brusi 39-43, com la de Manresa, que és al carrer Cos 68. El telèfon, per si voleu posar-vos en contacte, molt senzill, és el 93-281-34, 93-200-8134, el telèfon directe de la consulta del doctor Jordi Forés. Doctor, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la Vademecum.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I fins la setmana que ve. David Casol, també, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, fins dissabte. Doncs fem una petita pausa a la Vademecum i de seguida tornem.
Un complement alimentari que afavoreixi el desenvolupament dels teus ossos? És Calcis, el complement que ajuda a cobrir les necessitats diàries de calci i vitamines, així com absorbir i fixar el calci. Calcis, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Al Vademecum, disseccionem la tele.
Aquest és un d'aquells moments que més ens agrada del programa, el moment en què el Vademecum ens apoltronem al sofà, agafem el comandament a distància i parlem avui d'una de les sèries més contemporànies i que potser més han triomfat arreu del món. Ha estat un dels programes de televisió més vistos als Estats Units i a tot el planeta. Va començar l'any 2004 a la cadena nord-americana Fox i va durar 8 temporades fins al 2012. I ha guanyat diversos premis, entre els quals 2 Globus d'Or i 3 Emmy. Estem parlant de House. Una sèrie que ja ha esdevingut pràcticament de culte, que ens parlava de les històries i les aventures d'aquest peculiar metge, d'en Gregory House, sempre irònic, fins i tot diríem que sarcàstic, càustic, un geni amb el que tot això comporta. Avui, per disseccionar aquesta sèrie, gràcies al Col·legi de Metges de Barcelona, comptem amb la col·laboració del doctor Miquel Bruguera, que és hepatòleg de l'Hospital Clínic i professor titular de Medicina de la Universitat de Barcelona. Bona nit, doctor, i gràcies per jugar amb nosaltres.
Bona nit.
Vostè era fan de House, d'aquesta sèrie?
No era fan, no. L'havia vist algunes vegades i em va semblar que era un programa de televisió provocador sobre la manera de fer la medicina.
Home, provocador, sens dubte, eh?
Però no m'agradava gens. Més aviat jo era contrari del Dr. House.
Ah, bé, això està bé. Això és una visió oposada a la que habitualment trobem, que és la del fan, evidentment és la més habitual. En aquest cas, oposada, eh? Una visió oposada.
Sí, totalment oposada per caràcter i per la manera d'exercir la medicina. A mi em semblava que era l'antítesi del metge.
És clar, perquè un metge més aviat ha de ser empàtic, diríem, no?
Exacte, aquesta és la condició essencial, ser empàtic i anar a favor dels malalts, no anar a favor de la seva capacitat diagnòstica.
Clar. Així, aquesta sèrie, vostè, per exemple, com a professor de medicina, la posa com a exemple del que no ha de ser un metge, diguéssim?
Exacte, jo la poso com a exemple del que no ha de ser el metge com a persona, i com a exemple de com no s'ha de fer la medicina, perquè això és una pràctica caríssima, la que feia el doctor House, i a més, diríem, sense sistemàtica. És a dir, que apuntava a molts fronts i si l'encerto l'endivino. Alguna vegada sortirà el diagnòstic, diríem, a vegades més de pressa i a vegades més tard.
Clar, això no s'ho poden permetre la majoria dels metges, no?
No, i a més jo crec que no és el mètode adequat. El mètode és racionalitzar el problema del malalt i veure quines són les causes més comunes que provoquen aquells trastorns i aplicar d'una manera ordenada i sistemàtica els procediments per arribar al diagnòstic, mirant de minimitzar els riscos i acceptar que s'han de córrer si no hi ha cap més alternativa. Mm. Però, a més, sempre amb el consentiment del malalt que ha d'estar ben informat i que ha d'estar d'acord amb l'estratègia que segueix el metge.
Clar. Al marge de la manera de procedir del protagonista i del seu caràcter que ara comentàvem, el que és l'ambientació de la sèrie...
Molt bona.
Creu que és fidedigna? És a dir, que retrata bastant realistament el que és la vida d'un hospital?
No, home, no, jo tampoc ho diria, això. Perquè almenys no és l'exemple que amb què ens puguem nosaltres assimilar, perquè nosaltres tenim una medicina social que fa que els recursos s'hagin d'administrar d'una manera molt més curosa que no pas en la medicina privada nord-americana.
Clar. Vol dir que allà es feia un dispendi que aquí no ens podem permetre, no?
Exacte. I hi ha molta més massificació aquí, hi ha menys espai per al malalt que està hospitalitzat i pels metges, etc. No s'assembla de res, vaja.
Clar. Anem a escoltar una de les perles d'aquest doctor Gregory House.
Sí.
Hola, enfermillos y familiares. Para ahorrar tiempo y evitar charlas aburridas, soy el doctor Gregory House, uno de los tres médicos que pasan consulta esta mañana. No se apuren, la mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Espero no equivocarme con ustedes. A veces vengo con un pedo.
Diguéssim que no és una manera gaire ortodoxa de fer les coses,
no.
Vostè ja ho deia, però, malgrat tot, hi ha metges així?
No.
No, eh?
No, vaja, no n'he conegut mai cap. Jo porto moltíssims anys fent de metge i alguna vegada que he tingut aquesta oportunitat. Això és un comportament tan atípic que no crec que no n'hi hagi ni als Estats Units ni cap país civilitzat.
Clar, diguéssim que atempta contra tots els punts del codi deontològic, suposo.
Tots. Aquest senyor no el decidim fer de metge en un lloc en sèrio.
Ja, és un personatge que de vegades fins i tot pot arribar a ser una mica cruel amb els seus propis companys i amb els pacients, tal com
ho era, ho era. No a vegades. En els seus col·legues els tractava malament.
Ja, sí, en el cas, sí.
És molt poc pedagògic tractar d'aquesta manera els teus col·laboradors, no? I sempre posar-los en evidència, no? Jo trobo un personatge infame. El que passa que tenia la seva gràcia, no? Diríem, com a joc de teatre, diríem, tenia la seva gràcia. Però, vaja, com a model professional, un zero.
Clar, això és el que li anava a dir, que malgrat totes aquestes coses que estàvem dient, és un personatge que, en general, queia simpàtic, eh?
Que és simpàtic, suposo, perquè molta gent a vegades té tentacions de comportar-se d'una manera que en diríem políticament incorrecta, no? Que és la que sembla que la nostra societat ens empenya a complir, i el House, com que era l'antítesi del políticament correcte, doncs pot ser envejat en aquest sentit, no? Diu, m'agradaria poder fer això, i no tinc ni la capacitat ni les possibilitats de fer-ho.
L'hem sentit ara en castellà, però en realitat la veu original del Dr. House era una altra.
Yeah.
Vasodilators got his hypertension under control.
He got worse here at the hospital, means thug life probably isn't what's making him sick.
Which means we can stop the bloodhound gang routine and go back to being doctors.
But we're doctors all the time. It's so boring.
Aquesta és la veu original del Dr. House, eh? La veu en anglès, la versió original. Que vaja, no sé si vostè seguia la sèrie en castellà o la va anar a buscar.
Jo no la seguia, jo bueno, l'havia vist ocasionalment i l'havia vist en castellà.
En castellà.
Però no era un fan de la sèrie, vaja, no sóc un fan de cap sèrie de televisió, però,
ja.
Però aquesta encara em feia menys gràcia, no? Algunes vegades em veia trossos.
Esclar, no sé, suposo que en el col·lectiu mèdic en general li consta que també era així, que a molta gent no li agradava.
No ho sé. Tinc la sensació, però és una intuïció, però no tinc cap base numèrica per poder-ho manifestar així, no? Però tinc la impressió que agradava més a la gent que estava bona, no? Els malalts no, perquè els imaginaven que si tenien un metge com el House s'ho passarien malament, però els que estan bons que no han d'anar al metge potser els hi feia gràcia el comportament del House. No crec que els metges... En tot cas, els metges ho devien mirar plantejant-s'ho com un repte, a veure si eren capaços de fer el diagnòstic abans que el House, amb la informació que subministrava la pel·lícula.
Exacte. I una altra de les peculiaritats era que el mateix protagonista tenia una ferida a la cama que el feia caminar coix, és a dir, que el metge era un malalt, en el fons, també. Això també
sí, feia... i a més era un drogadicte.
Sí.
Que suposo que era per la necessitat de fer analgèsia i es devia acostumar a prendre's més pastilles d'aquestes que alivien el dolor i al mateix temps deuen provocar un cert efecte euforitzant.
Que això l'humanitzava una mica de cara a l'espectador.
Pues segurament, segurament.
Més amable. En fi, doncs, el Dr. House, que sens dubte és un personatge mític de la televisió, però que ja veiem que com a exemple de metge no seria, eh?
No, suposo que la televisió tampoc aspira a ser sempre pedagògica, el que fonamentalment pretén és entretenir, no? I divertir, i estic segur que House ho va aconseguir-ho llargament, no, això?
I tant. Doctor Miquel Bruguera, hepatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, professor titular de la Universitat de Barcelona en Medicina, moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres. I bona
nit. Disposar.
Una abraçada.
Adéu.
Avui, dia 31 de maig, és el Dia Mundial Sense Tabac i, tot i així, les estadístiques diuen que al llarg del dia d'avui, 3 adolescents catalans de 14 anys han començat a fumar. I almenys un d'ells morirà de manera precoç com a conseqüència del tabac. Això diuen les estadístiques. Això és el que passa de manera diària. Segons l'última enquesta de Salut de Catalunya, cada dia hi ha 3 adolescents que s'inicien en el consum de tabac. Tot i així, l'estudi també revela que el tabaquisme s'ha reduït un 46% entre els estudiants d'ESO en els darrers 18 anys. Moltes dades per analitzar-les i per parlar del tabaquisme. Avui a Batamecum ens visita una experta en la matèria. Es tracta de Maria Antònia Pajín, que és supervisora d'infermeria de la unitat de deshabituació del tabac de l'Hospital de la Vall d'Hebron, autora també de diversos estudis i campanyes sobre l'addicció al tabac. Maria Antònia, bona nit i benvinguda al Batamecum.
Bona nit.
L'enquesta de Salut de Catalunya que ara esmentàvem, que hem conegut aquests dies, també ens deixa, però, algunes dades positives. Per exemple, que en els últims 2 anys gairebé 190.000 catalans han deixat de fumar. Podríem dir que estem guanyant la guerra contra el tabac?
O sea, tendríamos que ser un poco más... O sea, conseguir más resultados positivos, puesto que los que nos dedicamos a todo esto vemos que aún estamos ahí, claro. Que podríamos avanzar más, que tendríamos que avanzar más.
La sensació que dèiem comptant aquestes dades és que sembla com que en la població adulta sí que s'està veient una disminució del consum de tabac, però en canvi els joves... segueixen introduint-s'hi amb la mateixa freqüència que fins ara, ¿no?
Y entonces es un poco lo que comentábamos, que quizá lo que habría que hacer también es entre la gente joven, entre las parejas jóvenes, motivarles a que no lo hagan delante de los niños, porque de alguna forma ya no solo intervienen en la salud, sino que estos niños adoptan como modelo el hecho de que los padres fuman y, bueno, y en los colegios ya sabemos que el tabaco, uno de los factores, es un factor social, que el hecho de la presión entre pares, la presión que hay entre los chavales en el colegio, esto hace que también aumente y se mantenga el tema vaya aumentando el tema en el caso de los niños. Y hay que tener un especial cuidado porque tanto niños como adolescentes a nivel físico ya supone un aumento y un riesgo. Los niños de padres fumadores tienen mayor riesgo de padecer otitis, bronquitis, neumonía o crisis asmática. Entonces, estos son una población vulnerable que hay que tener un especial cuidado y una especial sensibilidad sobre el adolescente y sobre los niños principalmente.
Perquè el que estàvem comentant dels joves, com s'introdueixen habitualment els joves en el món del tabac? És a dir, a mi em sorprèn veure que un noi de 14 anys comença a fumar. De quina manera hi arriben al tabac?
Bueno, es lo que comentábamos también antes, ¿no? Que el tabaquismo o la adicción al tabaco interviene en varios factores. Hay un factor biológico, que es la nicotina, la sustancia y la adicción a esa sustancia. Hay factores psicológicos importantes, como son factores predisponentes que tenemos cada uno de nosotros, creencias, valores o motivaciones que tiene cada uno en relación al tabaco, en relación a lo que supone fumar. Yo recuerdo cuando era joven, pues el fumar era una sensación de hacerte mayor y liberalización de la mujer, ¿no? Que de alguna forma era en aquella época estaba bien visto, bien considerado, ¿no? Y además es importante también porque es una cuestión también social, es una cuestión de amigos, es una cuestión de familia. Generalmente, si en la familia el padre y la madre y los hermanos fuman, pues probablemente también lo harás. La presión está de los amigos. Bueno, en definitiva, ahí intervienen una serie de factores en las que una persona joven empieza a fumar, ¿no? Claro. Básicamente, pues son esos, básicamente. Y luego, lo que sí es importante es el precio. Uh-huh. Es el precio del tabaco, que claro, es lo que decimos es que es una hipoteca. Hoy por hoy, la persona que tiene una adicción al tabaco prácticamente es una hipoteca, ¿no?
Ara ja és addicció, però quan es considera addicció? És a dir, on està el límit, no?
Vale. Bueno, la adicción, dependiendo de cada sustancia, tiene un patrón determinado, pero en el caso de la nicotina, la adicción se considera cuando eres un fumador diario durante varias semanas y que en 24 horas o al cabo de un día más o menos, esto es, también es una línea, ¿no? Pero a las 24 horas o a las X horas de no consumir aparece una serie de síntomas, ¿no? Una serie de síntomas como son irritabilidad, a veces hasta ira, insomnio, como tristeza, dices, o sea, un estado anímico bajo, bueno, insomnio ya lo hemos comentado, pero bueno, muchas ganas de comer, aquello de que realmente tienes, necesitas hacer algo y necesitas comer algo. Bueno, cuando aparece todo eso, que eso es el síndrome de abstinencia, ni más ni menos, quiere decir que ahí hay una cierta adicción, una adicción. Después el síndrome de abstinencia y la dependencia que puedas tener también está, se puede medir y puede ser baja, media o alta, pero quiero decir, más o menos es esa la relación.
Tu, María Antonia, eras fumadora.
Sí, ¿eh? Era fumadora.
No, potser no fins a aquest límit, no sé si tant, però
fumava. Era molt fumadora, sí? Molt. Sí, era fumadora, era más bien una fumadora compulsiva, prácticamente de 2 paquetes diarios hasta el año 2006. Estando yo además, bueno, de hecho estoy o empecé en el comité Sensafum del hospital, pues porque tanto compañeros como jefes, como sobre todo compañeros y tal, me llevaron casi a ser del comité. Es una forma también de involucrarme e implicarme, ¿no? Porque, como te decía antes, desde en el año 2002, el hospital de trauma, antes de la ley, decidió ser hospital Sensafum y, de alguna forma, lo que entonces decíamos, lo que entonces nos interesaba dar a entender era que, por supuesto, podías fumar, pero en las zonas habilitadas. Entonces había zonas habilitadas. Entonces, claro, de alguna forma, al presentarlo, es una fumadora, que es una fumadora compulsiva, respeta las zonas permitidas, las zonas que no se puede fumar, lo respeta, ¿no? Es aquello de la libertad mía, acaba donde empieza la del otro, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ahí sí que el doctor Sánchez, que es el médico especialista de nuestra unidad, aquello de fue mosca cojonera, por así decirlo, y bueno, al final estuve tratándome en la consulta, uh-huh. Y de verdad, bueno, fue, yo siempre lo digo, que después de, tengo un hijo, y después de tener un hijo, lo mejor que he hecho ha sido dejar de fumar.
I però tu diries que ja estàs del tot... És a dir, es pot deixar de fumar no, o un fumador no. Sempre ho segueix sent tota la vida, encara que no ho exerceixi?
Explico. El proceso de dejar de fumar es un proceso que tiene diferentes etapas, ¿vale? Hay una etapa es que le llaman la precontemplativa, en la que la persona que fuma no tiene la sensación de que es un problema. No tiene ningún problema. Luego ya está la contemplativa, en la que ya no lo ve tan claro. Y dices, bueno... Pues a medio plazo yo me lo tendré que plantear, porque de alguna forma el tabaco tiene fecha de caducidad. Después ya hay otra etapa que es la preparación, que dice, bueno, oye, yo tengo que dejar de fumar. Para mi cumpleaños, para el fin de año, para yo qué sé. Te pones una fecha, pero más cercana, más o menos de un mes. Y en esta fecha sí que es cuando la persona que quiere dejar de fumar es cuando empieza a preguntar mucho cómo lo puedo hacer, tú cómo lo hiciste, recabar información. Y es una etapa importante donde tienes que ayudar mucho a la persona y tienes que darle mucha información y mucho apoyo. Después ya está la etapa de acción, que es día de hora H, no fumo. Pero esa etapa dura 6 meses, más o menos. Este tiempo es arbitrario, cada persona es... Bueno, después hay otra etapa. Esta etapa son 6 meses, en abstinencia, ¿vale? Aún no eres exfumador. Después está hasta el año. Hasta el año no acaba esa etapa de mantenimiento. Entonces, se considera exfumador a los 5 años, que también es una cifra arbitraria. Importante, muy importante. En ese proceso hay una etapa que se llama recaída. Y la recaída forma parte de ese proceso. Y esto sí que es importante decirlo. Y en la consulta de tabaco se dice, y la enfermería, cuando llega un paciente fumador, también se dice, y estamos en ello, ¿no? Para decir, bueno, no te fustigues. Es una etapa que tú tienes que aprender de esa etapa para que la siguiente vez puedas lograr el objetivo. Y generalmente, pues hay estudios que demuestran que para lograr el objetivo final hacen falta 2 o 3 intentos. También depende de la personalidad. Depende de cada paciente.
Doncs Maria Antònia Pajín, supervisora d'infermeria de la unitat de deshabituació del tabac de l'Hospital de la Vall d'Hebron, exfumadora, que ens ha explicat també el seu exemple. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i fins a una altra.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs ho veieu, els dies mundials com aquest sí que serveixen d'alguna cosa, si més no ens han servit avui per prendre exemple i consells de com deixar de fumar. Espero que us ho hagi servit. Se'ns acaba el temps, arribarem a les 11. D'aquesta manera s'acabarà la quarta edició ja del Vademecum. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra web, www.vademecum.cat, i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, i ens podeu seguir al Twitter i al Facebook. Si us ha agradat, dissabte que ve, i tornem a les 10 de la nit amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció i la producció, Mario Ramírez al muntatge musical i al control de so, i un servidor, en Biel Gadilla. Fins la setmana que ve. Bona nit i salut.
Vademecum, un programa de salut dirigit per Emili Pacheco i presentat per Biel Gadilla. Ràdio Estel.
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És el CER, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, el CER, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es. Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL.